L'associació SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet ha presentat aquest dimarts la seva proposta de Parc Natural i Agrari del Baix Llobregat. L'entitat defensa que s'han de protegir la totalitat dels terrenys naturals i agraris que queden al delta del Llobregat i la Vall Baixa, així com els connectors ecològics. Aquesta és una entitat formada per una seixantena d'entitats de municipis del delta del Llobregat, entre elles associacions de veïns i veïnes, organitzacions ecologistes i entitats de cultura popular. Avui volem parlar d'aquesta entitat, també d'aquestes propostes que han presentat, i per això saludem a un dels seus membres, el Jaume Grau. Bona tarda, Jaume.
Hola.
Per començar i situar-nos una miqueta, quins són els principals eixos de la vostra proposta?
Bé, l'anàlisi que partim és que ens trobem amb una crisi ecològica global a nivell mundial i que, per tant, cal prendre mesures contundents i decisives. El delta del Llobregat està amenaçat per projectes urbanístics, ja siguin de construcció d'habitatge, d'infraestructures, d'aeroport o de sectors urbans, i que entenem que això és incompatible absolutament amb la crisi ecològica i sobretot amb un entorn tan dens i amb tants problemes ambientals i socials com és l'àrea metropolitana i, en el nostre cas, el delta del Llobregat. Per tant, el que plantegem és que cal una passa molt contundent i molt decidida per protegir, conservar com a no urbanitzables tots els sectors que queden agrícoles o naturals, per tal que sigui una garantia de conservar aquests serveis als ecosistemes que ens donen qualitat de vida a la ciutadania i que permeten que hi hagi, doncs, la natura a prop que tant necessitem.
Respecte a la proposta d'ampliació de la zona CEPA, que recordem es va proposar a l'anterior govern d'Esquerra per donar resposta a aquest toc d'alerta de la Unió Europea, quina és la vostra valoració, el vostre posicionament?
Bé, està clar que hi havia un incompliment legal molt clar de la legislació comunitària, que també és legislació catalana i estatal. Per tant, davant d'un incompliment és normal que hi hagi un toc d'atenció, i si hagués fet falta, de fet encara no s'ha acabat aquest procés, perquè s'ha ampliat a ZEPA, però encara no s'està fent una gestió efectiva de tots els hàbitats i espècies protegits al delta del Llobregat. Per tant, fins que no es demostri que estan ben conservats, que no ho estan, no s'arxivarà aquesta causa. De forma que trobem que és una mesura necessària, però encara insuficient per garantir el compliment de la legalitat. I al final, el que dèiem, aquestes lleis no són per caprici d'uns buròcrates. Aquestes lleis són necessàries, són una conseqüència del coneixement científic de la degradació accelerada de la biodiversitat. I, per tant, complir-les no és una exigència, un caprici d'alguns, sinó que és una necessitat per tota la societat, fins i tot per aquells que no entenen o que no els agrada que es conservin aquests espais naturals o que els pugui generar una molèstia o un inconvenient.
De fet, deies que no és suficient. Quines altres propostes plantejaríeu?
Bé, nosaltres el que fem és integrar tota la zona que està declarada com a zona de ZEPA, de protecció pels ocells, dintre d'una figura més àmplia, que en diem parc natural i agrari, en el qual s'integren, com dic, tots els espais protegits per temes ambientals i també tot el parc agrari actual del Baix Llobregat i, a més, altres espais que són connectors ecològics cap al Garraf, cap a Collserola o fins i tot cap a Montserrat. Entenem que cal, primer de tot, blindar a nivell urbanístic, que no hi hagi més especulació amb aquests terrenys, sempre estan sota la lupa dels inversors que volen plantejar noves operacions. Només hem de recordar Eurovegas, només hem de recordar el Barça Park, que fa 15 anys el Joan Laporta volia fer al costat de les reserves naturals, o només hem de recordar, doncs, això, els múltiples projectes urbanístics, doncs, singularment el de Gavà Pla de Ponent, el de Cornellà Ribera Salines o tants altres, que volen destrossar parcel·les agrícoles i forestals. Per tant, això és una realitat. Hem de blindar aquests terrenys urbanísticament. I, en segon lloc, fer una gestió efectiva. I per fer una gestió necessitem diners i recursos humans, també. Per tant, plantegem que aquest equip del parc, o sigui, el Parc Natural ha de tenir un equip de gestió potent, amb diners, amb pressupost suficient, i parlem del voltant de 12 milions d'euros a l'any, més un equip de gestió amb capacitat per conservar la biodiversitat, fer actuacions sobre el territori i també tenir una pota molt important de suport a l'agricultura i de donar eines de foment perquè l'agricultura sigui cada cop més sostenible i també cada cop més viable. Per tant, suport també a la comercialització per vies de comercialització de circuit curt, venda directa o compra per part de les administracions, i la resta de mesures que són pròpies d'un parc, és a dir, espais de capacitats, espais més de reserva, o sigui només per la fauna i la flora, etcètera. Pensem que és una proposta que compleix només amb la normativa europea, sinó que, a més, ens dona més possibilitats de frenar aquesta crisi ecològica, climàtica i la biodiversitat al nostre territori.
També, de fet, un dels conflictes que hi ha en aquest sentit és la convivència d'aquests espais amb l'aeroport, i volia també, Jaume, aprofitar per preguntar-te com valoreu aquesta possible ampliació.
Sí, és bastant obvi que és totalment incompatible l'ampliació de l'aeroport amb la, amb, bueno, amb tota la crisi ambiental actual. Recordem que estem en emergència ecològica. Sembla que aquestes coses es declarin els governs, els partits, i després se n'oblidin al cap de dos dies. Ens sembla bastant irresponsable que avui en dia s'estigui parlant d'una ampliació d'un aeroport que és el focus d'emissió més important de gasos amb efecte d'hivernacle de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ell sol, només l'aeroport és la principal font d'emissions, però és que, a més, afecta la salut de les persones, no només pel soroll, no només per les partícules que alliberen els motors dels avions, sinó que també pensem que estem massificant, estem portant un tipus de turisme que està massificant la ciutat, està expulsant la ciutadania amb menys poder adquisitiu per una pujada contínua de preus i estan saturant els serveis públics. Per tant, el transport, la sanitat, etc. Per tant, és una realitat que un aeroport més gran encara provocarà més problemes a la ciutadania, de tot tipus ambiental, com dic, social, econòmic i de tot tipus. No és admissible de cap de les maneres.
Des de l'associació SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, quin contacte teniu amb les administracions i quina és la resposta que heu obtingut fins ara?
Bé, hem fet en diferents moments diferents reunions amb grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, ens hem presentat també a l'àrea metropolitana i hem parlat amb el vicepresident responsable d'urbanisme, el Damià Calvet. Hem tingut contactes amb diferents administracions, sí. El que passa és que no és una entitat ciutadana, és una plataforma ciutadana, que la nostra feina és plantejar les reivindicacions, explicar les inquietuds de la ciutadania, defensar l'interès comú, l'interès col·lectiu, i per tant, a partir d'aquí, a veure què fan les administracions. És cert que amb aquesta proposta de Parc Natural Agrari l'hem estat construint en els darrers any i mig, o dos anys, i per tant, la primera fase és de constituir una plataforma de treball sobre aquest projecte, incorporar-hi com més impossible, i sobretot volem que s'incorpori a sectors agraris, que potser ho veuen amb més recel, però que entenem que és en favor d'ells també que es fa aquesta proposta. I a partir d'aquí, sí que quan ja estigui la proposta definida del tot, o molt més definida, sí que farem una ronda de visites als alcaldes i alcaldesses, als grups parlamentaris, a l'àrea metropolitana, Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona. Però recordeu que som entitats voluntàries, bàsicament, que també... És veritat, no, ningú ens dona subvencions ni tenim possibilitats de contractar ningú, per tant, el temps limitat que tenim l'invertim. Doncs això, primer en construir una proposta rigorosa, el màxim possible, i després ja farem aquest esforç de parlar amb les administracions.
Precisament volia acabar preguntant-te sobre això. Ho hem dit, no? Agrupeu més d'una quarantena d'associacions de l'entorn, si no m'equivoco. Com ho feu per poder organitzar-vos, tenint en compte això, no? Que ho feu de manera voluntària i sense subvencions?
Sí, van començar 140 entitats, ara hi ha més de 70 entitats de tota la comarca que s'han adherit a Sos Baix Llobregat i a l'Hospitalet. I en aquests moments ahir vam llançar la proposta amb una pàgina web, que és les 3w.parcnaturaldeltadellobregat.cat, i a partir d'aquí volem sumar gent i suports amb aquest projecte, aquesta proposta. Està clar que a partir de la voluntariat doncs podem fer moltes coses, però no podem fer-ho tot. Per tant, també necessitem diners en un moment donat per fer alguns encàrrecs professionals. Però de moment estem treballant amb molta gent implicada. Al final tenim un grup de coordinació en què hi ha persones de diferents dels col·lectius que formem part de la plataforma, i després fem assemblees generals, clar, fem una o dues assemblees generals cada any on tots els col·lectius participen, les seves inquietuds, també compartim lluites. Ara mateix està molt activa la lluita contra el Pla de Ponent a Gavà o contra les Riberes Salines a Cornellà. En altres moments hi ha hagut altres, a Vilacans, a Sant Boi, també molt actives, i bé, ens anem coordinant i donant suport mutu. El primer objectiu de la plataforma sempre ha estat donar suport mutu a les lluites locals, i així la lluita és a nivell comarcal, i entenem que som un territori, doncs, bueno, amb moltes diferències, però al mateix temps molt unit per una idiosincràsia i una tradició de defensar allò que és de tots i totes, i per tant, en base a això també, doncs, ens recolzem mútuament. Sí.
Doncs, Jaume, estarem ben pendents de l'evolució de tot plegat. Moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.